un altre matí de problemes a l'AP7. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Aquest matí s'han repetit les cues que ja hi va haver ahir a l'AP7 per aquesta operació sortida de Setmana Santa. La bona notícia és que a aquesta hora la majoria dels 575.000 vehicles que havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona ja han marxat. D'aquí una hora a les 3, el Servei Català de Trànsit preveu que tothom ja serà a lloc. Per què hi ha hagut tants problemes, Gemma Bonet?
Doncs, segons ha explicat el director del Servei Català de Trànsit a Catalunya Ràdio, hi ha hagut més incidents que no pas accidents. Petites topades de més d'un vehicle, sobretot a l'AP7 Sud, que això ha fet que s'alentís molt el trànsit, i sobretot també moltes avaries de vehicles que han provocat retencions. Més del 90% dels cotxes, però, com deies, ja han sortit i ja són a lloc.
De seguida us descrivim la fotografia a aquesta hora en connexió amb l'equip viari, perquè encara s'acumulen algunes retencions. I alerta als que esteu a la costa, perquè Protecció Civil manté activat l'avís de perill pels efectes del temporal, que hi va provocar dues morts a Tarragona i dues més a Astúries. A la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès, Protecció Civil demana que anem en compte pel vent. Imma Soler és la subdirectora.
Anem en compte, i també, sobretot, si hi ha alguna nevada o hi ha zona de neu, doncs aquell fenomen del torb que pot aixecar la neu i ens pot fer perdre la visibilitat. Estem parlant de cotes altes, eh?
Portugal aconsegueix formar govern sense l'extrema dreta gairebé 20 dies després d'unes eleccions amb uns resultats ajustadíssims, Raúl Flores.
El nou primer ministre, el conservador Luis Montenegro, compleix la promesa electoral i exclòs els ultres de la xega d'un pacte de govern. Ara Portugal afronta una legislatura incerta amb la dreta que torna al poder després de més de 8 anys a l'oposició, però amb un executiu en minoria que tindrà molt difícil aprovar lleis al Parlament.
Israel ataca amb duresa al nord de Síria, on Hezbollah i l'Iran tenen efectius desplegats. Estem parlant de l'onada d'atacs més greus contra el país de Bashar al-Assad des del 7 d'octubre, a Cèlia Cernades.
Sí, ha mort una quarantena de persones, inclòs un alt comandament de Hezbollah. L'objectiu era un dipòsit d'armes de la milícia i instal·lacions militars sirianes. Des de l'atac de Hamas, Israel s'ha concentrat en l'ofensiva a Gaza, però també ha obert altres fronts a Síria i al sud del Líban per castigar els aliats regionals de l'Iran i la seva guàrdia revolucionària.
En aquest Catalunya migdia també us explicarem els resultats d'un projecte del Banc de Teixits de Catalunya per garantir que nenes i adolescents amb malalties com el càncer que podrien posar en risc la seva fertilitat també puguin ser mares si en el futur ho volen. Sentim la biòloga Maria Luisa Pérez.
La tasa de embarazo en el caso del Hospital San Juan de Déu es de 35%. Es una tasa de éxito bastante buena.
I avui tenim conclusions científiques que desmunten alguns estigmes importants sobre els animals i la transmissió de virus. Montse Garcia.
Sí, segons un estudi fet per investigadors de la Universitat de Londres, els humans transmeten més virus als animals, siguin domèstics o salvatges, que al contrari. Els científics van descobrir que hi va haver el doble de salts d'un virus d'un humà cap a un animal que en direcció contrària, i afegeixen que s'han subestimat aquest tipus de transmissions. Les conclusions d'aquest estudi han de servir tant per prevenir brots, epidèmies i pandèmies en un futur com per ajudar a preservar la biodiversitat.
I tancarem el Catalunya migdia al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que aquests dies dedica una exposició a Friday Foster, la primera heroïna negra del còmic nord-americà, i també al seu dibuixant, el barceloní Jordi Longarón. No us perdeu la seva història. I quan faltin 5 minuts per 2 quarts, arribaran els esports. Amb quins titulars, Jordi Natarré?
Doncs amb Ferran Torres, que serà la novetat a la llista del Barça per enfrontar-se a les Palmes demà. No hi serà Christensen amb molèsties al tendó d'Aquiles. Xavi Hernández admet que serà un partit complicat perquè el tècnic rival, l'ex-blaugrana García Pimienta, els coneix molt bé. A segona, avui, 8:45, Burgos-Espanyol, amb la novetat de Martin Braithwaite. I també destacarem l'eliminació de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami.
Ho dèiem en començar, el matí ha tornat a ser complicadíssim a l'AP7. A aquesta hora ja podem respirar, sembla que una mica més tranquils. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Sara. De fet, molt més tranquil·les, tots plegats, perquè queda punts de retenció a Banyeres del Penedès, sentit sud, que és a l'AP7, i també a l'AP7, a la Roca del Vallès, sentit nord, a la C32, a Palafolls, enllaçant amb la G600, la C16, a Cerc, sentit nord, i la C35, a Llagostera, cap a la C65. Això és tot des de l'equip viari.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia. El temporal afluixarà?
Doncs mira, el temporal de mar ha anat a la baixa, encara per això està mal alterat, però pot tornar a intensificar-se diumenge. Diumenge, novament, tindrem onades altes i vent de garbí que, novament, afectarà a les platges. A curt termini, tarda, amb un ambient molt suau, en algunes poblacions s'arriba als 24 graus, un exemple, a Anglès o també a Cabanes, a l'Empordà o Banyoles, i a partir del vespre arribarà un front amb pluges, al Pirineu i al Prepirineu de Lleida, també ruixats a comarques de Ponent. Algun ruixat pot anar acompanyat de tempesta i fins i tot calamar o pedra petita, hi ha un avís d'intensitat, i també per acumulació d'aigua. A la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, els Pallars, la cota de neu anirà baixant dels 2.200 als 1.600 al final de la jornada i puntualment es poden superar els 100 litres en aquestes comarques que he comentat. Novament, sembla que la nit de dissabte arribarà un altre front i possiblement la nit de dissabte i diumenge al matí pot ploure en general.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Comencem, doncs. L'autopista P7 ha tornat a ser la carretera amb més retencions en l'operació sortida de les vacances de Setmana Santa. Tot i això, a aquesta hora, més del 90% dels vehicles que estava previst que sortissin ja ho han fet. Trànsit valora molt positivament el doble carril addicional que per primera vegada s'ha habilitat de sortida a la P7, tant al sud com al nord, Gemma Bonet.
Sí, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, assegura que aquesta mesura ha ajudat molt a descongestionar la circulació quan hi ha hagut incidències. I és que al llarg del matí, sobretot a la P7, hi ha hagut xocs lleus, també moltes avaries. Són declaracions de la Mia a la Catalunya Ràdio.
No han estat accidents molt importants, sinó que han estat més allà incidents, topades de més d'un vehicle, però el fet de tenir aquests carrils addicionals ens ha anat molt i molt bé. I majoritàriament que el que s'han produït són avaries. Avaries de vehicles que han ocasionat retencions a les vies. Tenim un parc mòbil molt vell i que està provocant més avaries del compte.
Diumenge a la tarda i dilluns també està previst que s'habilitin carrils addicionals per facilitar l'operació tornada. Ara bé, el director de trànsit adverteix que si plou diumenge a la tarda, aquests carrils addicionals no es podran obrir per seguretat. En el dispositiu especial de Setmana Santa hi treballen 1.700 agents dels Mossos que fan 1.500 controls de velocitat i alcoholèmia.
Doncs també hem d'estar atents perquè Protecció Civil manté activat l'avís de perill a tota la costa catalana pels efectes del temporal que hi va provocar dues morts a Tarragona i ho dèiem també dues a Astúries. També té activades alertes per vent i allaus al Pirineu i Prepirineu, Gemma.
L'alerta per l'estat del mar continua sent de perill alt a pràcticament tota la costa i al llarg de la tarda hi pot haver episodis amb onades de més de 2,5 metres. Protecció Civil també té activada l'alerta per vents de més de 90 km per hora a la Vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça, a la Cerdanya i al Ripollès. Hi ha perills d'allaus fortes a la Vall Fosca. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, recomana prudència.
Anar amb compte i també, sobretot, si hi ha alguna nevada o hi ha zona de neu, doncs aquell fenomen del torb que pot aixecar la neu i ens pot fer perdre la visibilitat. Estem parlant de cotes altes,
En les últimes hores, el temporal també ha fet destrosses en passejos, espigons i alguns carrers de la costa del Garraf, el Baix Penedès, el Baix Camp, el Maresme, la ciutat de Barcelona i la Costa Brava.
I a Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha tallat el trànsit a un tram del passeig perquè el temporal de mar ha engolit la platja, Laia Claret.
L'Ajuntament ha senyalitzat també les zones on hi pot haver perill, com ara Torre Valentina. El consistori espera que el govern espanyol desencalli el projecte per construir dos espigons nous. Raoni Molina, regidor de platges.
Hi ha un projecte que està aprovat, s'hauria de construir dos espigons nous. Un aniria a la zona dels Monestres i Sant Antoni i l'altre aniria a l'espigó que hi ha actualment a Palamós. Portem 9 anys al darrere des de l'Ajuntament. Si aquest any ho incloguessin, el mes d'octubre es podrien començar les obres.
Aquests espigons han de fer créixer la platja i evitar que els embats dels temporals acabin el passeig.
Doncs bé, a la Costa Daurada, Cabrils, ha estat una de les poblacions més afectades pel temporal, com ens explica Enric Arboigas.
Les onades van inundar la zona del passeig i dels carrers que estan a primera línia de costa a la zona de Llevant. L'alcalde Alfredo Clua diu que el temporal va afectar els establiments de la zona coincidint amb la primera cita turística important de la temporada.
Té una afectació, és evident, perquè les persones no poden circular lliurement. I és com si se veuen afectats també tots els que estan tocant a primera línia de mar. Però, insisteixo, és una zona molt concreta de Cambrils i tota la part de Ponent està en perfecte estat.
Clua diu que els operaris no entraran a treballar fins que remeti el temporal.
Ara passen 10 minuts de les 10, anem fins a Portugal perquè tindrà de moment un govern sense l'extrema dreta. El nou primer ministre, el conservador Luis Montenegro, ha aconseguit apartar els ultres del seu nou executiu, com havia promès durant la campanya. Això sí, tindrà una legislatura molt complicada, ja que el seu govern està molt lluny de la majoria absoluta, Raúl Flores.
Els conservadors tornen al govern de Portugal després de més de 8 anys a l'oposició. Ho faran amb Luis Montenegro com a primer ministre i amb un gabinet format per 17 ministres, 7 dels quals són dones. La gran majoria són pesos forts del Partit Socialdemòcrata, que és la principal formació de la coalició conservadora, la que va guanyar les eleccions del 10 de març passat. Un govern marcat, amb marcat perfil polític, per afrontar una legislatura que es preveu molt complicada i que diversos analistes apunten que podria ser a més curta. La causa, la debilitat del nou govern, que només té assegurats 80 dels 230 escons del Parlament. Això abocarà Montenegro a aprovar decrets lleis, perquè el legislatiu només podrà aprovar lleis amb els vots dels socialistes, fins ara al govern, o de l'extrema dreta de Xega, a qui Montenegro allunya de qualsevol acord de govern. El primer ministre va presentar el nou executiu ahir al vespre al president de la República i prendrà possessió dimarts.
Israel ataca el nord de Síria i deixa més de 40 morts, inclòs un alt comandament de la milícia libanesa armada Hezbollah. És el pitjor bombardeig contra el país àrab des de l'octubre, quan l'atac de Hamas va obrir múltiples fronts, l'ofensiva israeliana de Gaza i, simultàniament, accions de guerra recurrents contra els aliats regionals de l'Iran i la seva guàrdia revolucionària, Cèlia Cernades.
Tant les milícies xiïtes de Hezbollah com l'Iran tenen efectius dins de Síria i, de fet, des de l'octubre, el règim de Teheran ha retirat alguns dels seus càrrecs a Damasc i a Alep, on hi ha hagut l'atac d'avui. Israel pretén castigar així els aliats de Hamas i de l'Iran, tallant, per exemple, les rutes de subministrament de Hezbollah entre el Líban i Síria. Segons l'ONG Observatori Sirià de Drets Humans, que té moltes fonts locals, els bombardejos d'avui han impactat en un dipòsit d'armes de la milícia i diverses instal·lacions militars sirianes. Al mateix temps, l'intercanvi de foc i artilleria entre Israel i Hezbollah és també recurrent a la frontera sud del Líban, on des de l'octubre han mort unes 300 persones.
A Gaza, la situació humanitària es degrada cada dia. El Tribunal de Justícia de l'ONU exigeix a Israel que habiliti més punts d'entrada terrestre per l'ajuda internacional, mentre internament es multipliquen els casos de fam aguda i els preus dels aliments es disparen.
Als mercats es venen pocs productes. Alguns palestins ofereixen el que cultiven els seus horts i aliments que abans es destinaven al bestiar, com ara fruits i vegetals silvestres o menjar podrit, també estan a la venda. Sentim aquests dos homes palestins.
No tenim menjar, no tenim res per menjar. Només tenim herba i plantes silvestres. No havíem viscut mai així.
Els diners que guanyo venent coses els utilitzo per comprar menjar, però no n'hi ha prou. Estem exhaustos, econòmicament i físicament. He perdut molt pes, de 70 a 50 quilos.
El preu d'un quilo de farina a Gaza ha passat de 0,25 a més de 13 euros en aquests 5 mesos i el de sucre s'ha multiplicat per 20, d'un a 20 euros.
Doncs l'altra cara de la moneda ara mateix la trobem a la Xina. Allà s'ha desfermat una nova febre de l'or. Durant el confinament de la pandèmia, les famílies van acumular estalvis perquè no podien gastar res. Ara busquen invertir-los i davant el mal moment del sector immobiliari tiren cap a un valor segur, que és l'or. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. A la Xina, els últims mesos, els mercats de l'or s'han convertit en un veritable lloc de peregrinació. N'he visitat una a Pequín, que per fora semblaria el típic centre comercial, però aquí els clients s'apreten els uns contra els altres per veure als mostradors una variada oferta des de polseres i arracades de pocs grams fins a objectes de decoració de gran volum. Tot és or pur, la inversió més segura ara que el sector immobiliari ha caigut i la borsa i les divises no són estables. Tot això en un entorn internacional complex, amb les guerres d'Ucraïna i Gaza i la rivalitat creixent entre la Xina i els Estats Units. Al voltant del centre comercial, la Futongdong, al voltant dels 30, surt de comprar una peça d'or. Em recorda una dita xinesa que no pot ser més clara.
Or en temps convulsos, diu la dita, oi? Avui podem veure que hi ha guerra en diversos països. Pot ser el caos.
L'increment de la demanda xinesa el 2023 i aquests primers mesos del 2024 ha empès al seu torn els preus de l'or a l'alça a tot arreu i, en conseqüència, que la inversió encara fos més rendible.
Ara és un quart de tres de la tarda. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya té mostres de teixit ovàric de més de 340 nenes i adolescents amb patologies com ara el càncer que podrien posar en risc la seva fertilitat. És un projecte pioner que va començar a fa 24 anys i que té com a objectiu garantir que aquestes nenes i joves també puguin ser mares en el futur, si és que ho volen, Gemma.
El teixit es conserva en un procés de congelació molt acurat, a menys de 196 graus, fins que les pacients el reclamen perquè se'ls pugui reimplantar. Maria Luisa Pérez, biòloga del Banc de Sang i Teixits de Barcelona, ens parla dels resultats aconseguits.
La tasa de embarazo en el caso de l'Hospital Sant Joan de Déu és de 35%. No ha habido muchos reimplantes, pero ha habido un 35% de esos reimplantes que han sido exitosos con embarazo. Y esta tasa se encuentra en unos números parecidos a los del resto de centros a nivel europeo que también lo está haciendo. Es una tasa de éxito bastante buena.
De fet, el 2012 aquest programa va ser possible, gràcies a aquest programa, el primer embaràs a tot l'estat, fruit de teixit ovàric criopreservat. Avui encara és un procediment experimental, però l'objectiu és que aviat es pugui aplicar a la pràctica clínica habitual.
Doncs parlem de les eleccions catalanes, que són, ho sabeu, el 12 de maig, un mes i mig doncs, que les tinguem al damunt. L'amnistia continua centrant la precampanya. Avui Esquerra Republicana ha retret el candidat de Junts, Carles Puigdemont, que l'utilitzi, diu, com a reclam electoral, i Ciutadans ha anunciat que impugnarà la candidatura de l'expresident de la Generalitat, Raül Flores.
Els republicans veuen l'amnistia com una victòria de país i marquen distàncies amb Puigdemont, a qui acusen d'utilitzar-la, diuen, de manera personal. Ho ha assegurat el viceconseller Sergi Sabrià en una entrevista a l'agència EFE.
L'amnistia és una victòria del país entero, ¿no? De todos aquellos que creían que poner las urnas era la solución, pero que después, ¿no? Incluso son más los que creen que la represión no es la solución y, por lo tanto, aquello que es una victoria de país parece poco justo convertirlo en un tema partidista y personal.
Sabrià afegeix que no veu cap novetat, diuen, el relat electoral de Puigdemont. Del candidat de Junts també en parla avui el cap de files de Ciutadans. Carlos Carrizosa ha avançat a EFE que impugnaran la llista de l'expresident, alegant que viu fora de Catalunya.
Lo primero que haremos en el momento en que sean publicadas las listas es impugnar la candidatura del señor Puigdemont. Para presentarse a las elecciones tiene que estar empadronado en Catalunya. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe que lleva 7 años fugado.
I encara sobre eleccions, els comuns es presentaran el 12 de maig sota el nom Comuns Sumar. La candidatura de Jéssica Albiach abandona la marca en Comú Podem després del trencament amb la formació Lila, que finalment no es presentarà als comicis com proposava la direcció del partit i com ha avalat avui el 70% de la militància.
Anem ara a trencar alguns estigmes. Els humans transmetem més virus als animals dels que ens encomanen ells. Això segons un estudi de la Universitat de Londres. Un equip de científics ha estudiat els gairebé 12 milions de genomes virals coneguts i com es transmeten d'humans a animals i d'animals a humans. I les conclusions, Montse Garcia, s'han publicat ara a la revista Nature Ecology and Evolution.
Sí, segons ha constatat aquest estudi, es van registrar el doble de contagis d'humans a altres animals, siguin domèstics o salvatges, que no pas al revés. Això passava a totes les famílies de virus que es van tenir en compte. Segons conclouen els investigadors, s'han subestimat els contagis d'humans a animals i es tenen més en compte els virus que passen dels animals als humans. Estudiar d'aquesta transmissió dels virus entre humans i animals en qualsevol direcció ajudarà a comprendre millor en un futur l'evolució viral i això permetrà estar més ben preparats davant noves malalties com poden ser les epidèmies o pandèmies com l'ebola, la grip o la Covid-19.
I sabigueu que a partir d'avui algunes espècies exòtiques, com ara els rèptils de més de 2 quilos, els peixos verinosos, els primats i altres animals considerats protegits o perillosos, estan prohibits. Segons la nova llei de benestar animal, els propietaris tenen 6 mesos per informar de la tinença d'aquestes espècies, però ningú, segons el Departament d'Acció Climàtica, ha fet el tràmit i, per tant, encara no es pot fer cap pas. La Federació Fauna avisa de la confusió que hi ha ara mateix entre aquests propietaris. Ara passen 18 minuts de les dues, els experts ens recomanen que des d'avui mateix ens comencem a adaptar al canvi d'hora que hi haurà, ja ho sabeu, la matinada de dissabte a diumenge. Aleshores, les dues, els rellotges s'avançaran fins a les 3. El canvi brusc afecta, diuen, el son, sobretot de determinats col·lectius, Pilar García.
Carles Tivilla, especialista en medicina del son i ritmes biològics, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
El nostre cos i els nostres ritmes biològics no són capaços d'adaptar-se de forma repentina. Hi ha grups de població que ho noten, com són els nens petits, les persones grans i les persones que tenen alguna malaltia, algun dolor, i tot aquest grup de població són molts.
I per evitar-ho, Estivill recomana fer una adaptació progressiva.
En comptes de perdre una hora de son, anar a dormir una hora abans, perquè això seria l'adaptació progressiva en el canvi d'hora. Potser aquesta nit ja podríem començar a adaptar-nos.
I creu que l'horari d'estiu, en què es fa fosc més tard, conviden a dormir més tard i perdem hores de son.
I avui hem conegut que hi ha un canvi de tendència a Catalunya en la formalització de les parelles. El nombre de casaments s'està estancant, mentre que creix el de les parelles de fet. Segons dades del Col·legi de Notaris, el 2023 es van inscriure 30.000 parelles de fet a Catalunya, i de bodes, segons les últimes dades de l'IDESCAT, que són del 2022, n'hi va haver 27.000, Eva Compte.
I segons els experts, cada cop hi ha menys diferències entre una o altra tipologia d'unió, sobretot a Catalunya, on tenen els mateixos drets successoris. Però sí que la tramitació de les parelles de fet és més senzilla que la dels casaments. Com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya, Raquel Iglesias.
O sigui, és molt més senzill la constitució de la parella, de les parelles de fet. Entren dues persones, diuen que són parelles de fet, estan empadronades al mateix domicili i tu creus que són parelles de fet perquè estàs parlant amb ells i ho veus, i ho fas en aquell moment, li dones la còpia, ho presentes al registre de parelles estables i en 48 hores o 72 hores estan inscrites.
I a l'altre extrem, si parlem de ruptures, creixen moltíssim les de parelles de més de 50 anys?
Sí, entre el 2013 i el 2021 es van duplicar les separacions en què un dels dos membres de la parella era una dona de més de 70 anys. En la franja de 60 a 69 anys van augmentar un 41% i en la d'entre 50 i 59 un 36%. Aquest creixement s'explica per l'augment de l'esperança de vida i per un canvi social, i segons detalla la psicòloga i sexòloga Raquel Tulleuda, les dones casades viuen de mitjana menys anys que les solteres.
Ells estan més còmodes en aquesta relació monogàmica heterosexual, no? I de fet, les estadístiques ens diuen que les dones casades viuen menys que les dones solteres i, en canvi, els homes casats viuen més que els homes solters. Per tant, hi ha un guany claríssim per part de l'home que es casa amb una dona i transcorre aquesta vida al seu costat, que en el cas de la dona no sempre és així.
També són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia, amb Sara Riera.
T'agraden els podcasts? Quin escoltes?
Ja pots participar a les votacions del públic dels Premis Sonor.
La Rebassada.
La Turra.
Xapa la Ràdio.
Desobediència Cruixista.
El Llindar.
La Riota.
Anem fent.
El Dolcet pel Cafè.
Entra a sonor.cat i vota.
Pots fer-ho fins al 31 de març.
Si el teu fill és un apassionat d'Eufòria i té entre 9 i 14 anys, aquest estiu té l'oportunitat de viure el seu gran somni. Torna a l'Eufòria Campus. Les colònies d'estiu inspirades en el programa d'èxit de TV3 i 3CAT. Diversió, cant, ball i molta, molta música. Inscriviu-vos-hi a euforiacampus.cat. Les places són limitades. Eufòria Campus. L'estiu no havia sonat mai tan bé.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com amb el pistatxo torrat salat Carrefour clàssic de 400 grams a 3,79 €. I l'oli de girassol Carrefour garrafa de 5 litres a 1,25 € el litre. Fins al 31 de març als hipermercats, market, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A la venda la samarreta, la dessuadora i la motxilla dels Beta del Super 3. Ho trobaràs en exclusiva a la botiga 3CAT.
En un context de destruccions a diversos nivells, cap on s'encamina la humanitat?
Som una espècie imbècil que sabent que es poden arreglar les coses no s'arreglen.
L'arqueòleg Eudald Carbonell s'asseu amb tres estudiants universitaris.
La Tercera Guerra Mundial, amb armes nuclears, perquè sempre que s'ha fet un invent tecnològic s'ha socialitzat.
La Firdaus, el Jan i la Maria, que fan història, filosofia i economia.
El tema de la consciència crítica, sí. Si més consciència és igual a més humanització.
Segurament hi haurà el col·lapse, però no sabem com serà. I això és part d'aquesta incertesa.
Per molt que tinguem esperança i que vulguem fer el canvi, si després no ens escolten quan fem mil assemblees...
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Eudald Carbonell i el futur de l'espècie.
Dissabte a les 10 de la nit.
Esperança és l'única cosa que tenim.
Catalunya migdia.
amb Sara Riera.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya dedica aquests dies una exposició a Friday Foster, la primera heroïna negra del còmic nord-americà, i també al seu dibuixant, el barceloní Jordi Longarón. Aquest còmic, ara de culte, es va convertir a principis dels anys 70 en una icona del feminisme i el Black Power, Montse Mas.
Sí, milions de lectors seguien les aventures d'aquesta intrèpida i sexy reportera de Harlem en una tira diària que es publicava en diversos rotatius del nord dels Estats Units perquè el sud va ser censurada. Ho explica en declaracions a Catalunya Ràdio Marc Longarón, cocomissari de la mostra i fill del dibuixant.
Ella considera que el seu èxit no és tenir una família i estar a la cuina fent pastissets, sinó és la seva carrera professional, i que no cal casar-se per poder tenir una relació sentimental amb un home. I per tant, no només va generar un cert rebuig als diaris del sud pel color de la seva pell, sinó als del nord per com era aquest personatge, que era absolutament empoderat, que ara podríem dir que és normal, però fa 54 anys de normal no en tenia res.
El còmic amb guió de Jim Lorenz el dibuixava des de Barcelona Jordi Longarón i s'havia d'enviar per correu a l'altra banda de l'Atlàntic.
Cada divendres era una cursa cap a la plaça Antoni López a deixar les peces, els originals, a correus. Als anys 70 no hi ha internet, no hi ha fax, tot va per correu, i les 1.200 tires que hi dibuixa totes s'envien originals. Algunes s'han perdut, altres estan en mans de col·leccionistes, altres estan aquí exposades.
L'exposició Friday Foster, una heroïna inesperada, al MNAC, mostra, entre altres documents, una cinquantena de tires originals.
EAE Business School patrocina aquest espai.
I ara sí, arriba l'hora dels esports. Jordina Tarrés, bon dia.
Bon dia, el Barça rep les Palmes demà a la Lliga amb un retorn força esperat. Anem fins la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Roger Bosà, bona tarda.
Bona tarda, el Barça tornarà a la Lliga amb la novetat, aquest cop sí, de Ferran Torres, i en canvi sense Andreas Christensen, que arrossega molèsties al tendó d'Aquiles. Els internacionals han tornat bé, Koundé i Araujo estan bé, també Ter Stegen, tot i que aquest matí ha tingut un petit ensurt de l'entrenament, s'ha fet mal al genoll però no ha anat més enllà, i a partir d'aquí per Xavi demà és un partit perillós. El Barça torna de l'aturada i l'objectiu és allargar el bon moment de l'equip.
Sí, sobretot perquè tornen de les seleccions, no? I a vegades ens costa arrencar els partits, ens costa desconnectar. Bé, avui els he dit, no?, que s'oblidin ja de les seleccions, que tornem a estar aquí, que hi ha dos títols en joc, que fins ara havíem estat molt bé, aquests últims partits havíem competit de manera excel·lent, en molts moments brillant, per tant, sí, tant de bo podem continuar o donar-li continuïtat a aquesta dinàmica, no?, positiva.
Un dels noms de la setmana ha estat el de Lamine Yamal, després de marxar ovacionat del Bernabéu amb la selecció espanyola contra el Brasil. Molts ens preguntem com ho deu estar assimilant el jove jugador de només 16 anys, doncs diu Xavi que, tot i la seva joventut, ho està portant de la manera més natural possible.
Està digerint molt bé tot el que li està passant, tot i la curtíssima edat que té. És una persona madura, molt responsable. Crec que és molt conscient també de la situació que està visquent, i que ha de continuar treballant. El veig amb molta humilitat, fins i tot més humilitat que mai en el treball. Bé, està demostrant, doncs, que és un futbolista diferent. Diferent, diferencial, un futbolista marcat per marcar una època en aquest futbol a nivell mundial, sobretot al Barça, i tant de bo, doncs, el puguem gaudir sempre d'aquest nivell, doncs, com va estar l'altre dia amb la selecció.
També sobre Lamine Yamal, i juntament amb Cubarsí, Xavi creu que poden marcar una època en el futbol mundial, i un cop més, preguntat pel futur del tècnic i per les paraules del president, Joan Laporta, dient que vol que Xavi continuï, el mateix entrenador insisteix que res ha canviat.
A segona divisió, l'Espanyol obre la 33a jornada al camp del Burgos i amb la principal novetat de Martin Braithwaite de Núñez Llista, on també tornen Brian Olivan, Calero i Rubén Sánchez. En canvi, són baixa Keita Balde i Pol Lozano. La transmissió d'aquest partit, a partir d'un quart de nou, la podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ja estan a la venda les entrades per a les semifinals femenines de la Champions, on el Barça s'ha classificat per sisena vegada consecutiva després de superar el Brann noruec per 5-2 en el global de l'eliminatòria, 3-1 ahir, amb gols d'Aitana, Rolfo i Pàtria. A més, s'enfrontaran al Chelsea. Per primera vegada, l'Estadi Olímpic acollirà una semifinal de la màxima competició europea. El club ha demanat a la UEFA poder jugar el dissabte dia 20. El 21 es juga el clàssic masculí al Bernabéu. Les entrades es poden comprar al web del Barça. L'altra semifinal enfrontarà dos equips francesos, l'Olympique de Lyon i el París. I en tenis, eliminació eliminació de Carlos Alcaraz al Masters 1000 de Miami. El murcià ha perdut aquesta matinada davant Grigor Dimitrov en 2-7, 6-2 i 6-4 en partit dels quarts de final. El número 2 mundial ha parlat de frustració en aquesta derrota i també parla del joc que ha fet el tenista búlgar.
Well, I think he played an amazing tennis.
Crec que Dimitrov ha jugat un tennis gairebé perfecte. Ha estat increïble. No he pogut trobar solucions, no he pogut trobar la manera de fer-lo sentir incòmode. No tenia solucions, ha estat un gran partit per part seva.
Dimitrov disputarà la segona semifinal contra l'alemany Alexander Zverev i en la primera s'enfrontaran Daniil Medvedev i l'italià Jannik Sinner.